Bon dia de gran contrast tèrmic, un dia més de temps anticiclònic, amplitud tèrmica gran entre l'ambient fresc del matí i la calidesa del migdia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 27 de setembre de 2023 i avui a Santa Cristina han vist sortir el sol fa 20 minuts i ara tenen una temperatura de 15 graus. Sense gaires novetats a la previsió meteorològica d'aquesta setmana, perquè tornarà a dominar el temps anticiclònic amb un matí ben fresc i una temperatura mínima entre els 11 i els 13 graus al Baix Empordà i a la resta de la jornada amb un ambient càlid o fins i tot amb calor al migdia. La temperatura màxima tornarà, com va fer ahir, a superar els 28 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. Us parla la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè l'EMD de l'Estartit ha fet valoració dels primers 100 dies de mandat de manera molt positiva. També parlarem de Palamós i la seva proposta amb el pescaturisme, o també de l'experiència que proposen museus i cellers de la demarcació de Girona amb el projecte de Beut al Museu. També parlarem amb Pep Vila, el director del Festival Empordanet Escena, perquè ens presenti aquesta sisena edició que passarà enguany per 18 municipis del Baix Empordà. I a més, com cada dilluns, parlarem de beure i bon menjar de l'Empordà amb la Laia i l'Eduard d'un Mos un Glob. De seguida ho repassem tot, abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Primer de tot, bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Bon dia, Arnau.
Bon dia.
També saludem en Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
I finalment saludem a l'Anna Romero. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Doncs comencem amb el Supermatí i fem un repàs dels principals titulars. I és que atropellen a un nen de 2 anys a Platja d'Aro, però en Sorilès, Anna.
Va passar el diumenge passat quan el menor va irrompre a la via. Un cotxe en marxa el va colpejar i va quedar sota del vehicle. Tot i això, el nen està sa i estalvi. De fet, no va fer falta ni portar-lo a un hospital després de l'accident.
I l'EMD de l'Estartit paralitza els contenciosos amb l'Ajuntament durant els primers mesos de mandat.
Ha estat una de les primeres accions del nou equip de govern. L'objectiu és recuperar la confiança perduda i buscar sinergies amb l'Ajuntament de Torroella. Des de l'EMD també expliquen que han posat ordre a la carpeta econòmica i fan un balanç positiu de totes aquestes primeres accions.
I l'Ajuntament de Palamós dona llum verda inicial al pla d'ampliar i crear una nova aula a la llar d'infants municipal, l'Estel Mossèn Gomercín.
S'hi faran 20 noves places d'I2. La demanda ha crescut des que aquest curs és gratuït. A més, això també permetrà assumir les famílies afectades pel tancament de la llar d'infants privada Convellà. Es preveu que les noves instal·lacions estiguin a punt durant el segon trimestre d'aquest curs.
I diversos museus i cellers s'uneixen per oferir una experiència única durant el mes d'octubre. Anna Romero.
Beut al Museu és la nova campanya promocional del Patronat de Turisme Costa Brava per promocionar de manera combinada l'oferta museística i l'enoturisme del territori.
I restauradors certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós participen en una jornada de pesca, Paula.
El pescaturisme Palamós té com a objectius principals ser plataforma de coneixement i valorització de l'activitat pesquera dels seus professionals i dels productes pesquers. L'activitat s'ha realitzat amb l'embarcació Estrella del Sur 3, l'única de tot el litoral català que compta amb els requisits per poder-la dur a terme.
I restauradors, la tercera gala Pro Baixter recollirà fons per les associacions de famílies d'alumnes de la zona, Paula.
La tercera edició vol ser un reconeixement i vol visibilitzar el treball de les AFA, que d'una manera desinteressada treballen en la millora de l'oferta educativa de la zona. Així, Girona Poma i l'Espai Ter de Torroella de Montgrí varen posar en marxa l'any 2021 la iniciativa solidària de la gala Pro Baixter, amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones i del paisatge del Baixter.
Música. I la Bisbal ha iniciat la redacció del projecte d'obres del Rec del Raig per evitar inundacions en episodis de temporals. Arnau.
Es redactarà properament el projecte d'obres que es va aprovar el 7 de setembre i adjudicar per 83.577 euros i 43 cèntims per millorar la canalització del Raig i evitar així les crescudes sobtades del Rec.
I aquest diumenge 1 d'octubre tindrà lloc la Festa del Pedal a Palamós, una bicicletada popular amb molta tradició dins el municipi.
La que viurem serà la 36a edició de la Pedalada. Tindrà un recorregut de 12 quilòmetres sortint des de Sant Joan i passant per llocs com la platja de Castell. L'esdeveniment comptarà amb música en directe.
El Palamós Club de Futbol tindrà prioritat per escollir quin dia del cap de setmana jugarà quan coincideixi amb el Cornellà com a local.
Així ho ha confirmat el regidor d'Esports de Palamós, Josep Coll, uns dies abans del primer partit del Cornellà com a local a Palamós. Aquesta situació es donarà en 8 equacions en aquesta temporada.
I Palafrugell busca voluntaris per promoure el català amb el projecte Xerrem Junts, Ferran.
Consisteix a compartir hores de conversa entre catalanoparlants i persones que no el dominen. És una iniciativa impulsada per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana i que es du a terme en diferents ciutats de Catalunya.
I l'Associació de Fibromiàlgia del Baix Empordà organitza tallers a Palafrugell. Ferran.
Van dirigits a les persones que pateixen fibromiàlgia, fatiga crònica o malalties similars. La majoria seran al local social de la Sauleda, però també preparen sessions a la piscina municipal. Qui estigui interessat pot enviar un correu electrònic a baixempordà@fibromialgia.cat o trucar al 696 93 21 80.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. La plantada de Pedro Sánchez marca les primeres hores del debat d'investidura al candidat del PP, Alberto Núñez Feijó. Avui es reprendrà la sessió que es preveu que no faci president el candidat del PP per la falta de 4 vots a favor. Es necessita majoria absoluta en aquesta primera votació per poder ser investit president. Feijó, en el seu discurs i les diverses contestacions que va fer als discursos dels altres partits, va criticar sobretot la decisió del PSOE de no fer pujar a donar aquest discurs de Pedro Sánchez o també del portaveu del partit. A més, va criticar també la tirada endavant, la possible tirada endavant de l'amnistia i la imposició de les llengües a les escoles, entenem que fent referència sobretot al català. A Catalunya també tenim actualitat política perquè avui serà el torn dels partits en el primer debat de política general de Pere Aragonès en minoria. Després de l'extensa intervenció del president Aragonès ahir en el debat de política general, el dimecres serà el torn d'aquests partits polítics per fixar la seva posició sobre el que van sentir ahir. En el seu discurs, el president de la Generalitat va donar per fet a l'amnistia i va reclamar al govern espanyol fixar les condicions per fer un referèndum abans del 2027. Per Aragonès, cal aprofitar que Esquerra i Junts tenen la clau de la governabilitat a Espanya perquè els pròxims anys s'aconsegueixi avançar en aquest sentit. A més, en el discurs va voler posar en valor que s'hagin aconseguit la taula de diàleg amb el govern espanyol, els indults i la reforma del Codi Penal. Tot això, considera Aragonès, ha servit per obrir camí i començar a negociar el referèndum. Doncs estarem pendents avui també d'aquest debat de política general i a veure com evoluciona tot. Però és que, a més, hi ha política més enllà de Catalunya i Espanya, perquè Puigdemont demana apartar Llarena per haver-se pronunciat contra l'amnistia. Carles Puigdemont va presentar una reacusació contra el magistrat Pablo Llarena, instructor de la causa que pesa contra ell per presumptes delictes de desobediència i malversació, per haver-se pronunciat sobre la constitucionalitat d'una hipotètica amnistia pels perseguits pel procés sobiranista català. També estarem pendents d'aquesta notícia. I el Girona avui podria situar-se en aquesta jornada de Lliga al capdavant de la classificació, perquè ahir el Barça va empatar 2-2 amb el Mallorca. I a més, en la jornada anterior, el Madrid va perdre. Així, els blanquivermells podrien situar-se primers en la classificació de la Lliga si avui guanyen la jornada contra el Villarreal. Doncs estarem pendents de tot això. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Estem tenint dies de jaqueta al matí i màniga curta al migdia. Hi ha alguna novetat en el pronòstic d'avui?
Sense novetats en la previsió meteorològica, un dia més dominarà el temps anticiclònic, amb matí fresc, temperatura mínima entre els 11 i 13 graus al Baix Empordà i resta de jornada amb ambient càlid o fins i tot calor al migdia, amb temperatura màxima que com ahir tornaran a superar els 28 graus en punts de l'interior de la comarca. Estat del cel majoritàriament assolellat, si bé a primera hora no es descarta a punts de la costa o zones enclotades la formació d'algun banc de boira o núvol baix. El sol, l'absència de pluja i una amplitud tèrmica gran continuaran sent els protagonistes de la resta de setmana.
Doncs moltes gràcies, Albert. Ja sabem que hem de portar jaqueta al matí i al migdia ens l'hem de treure. Per tant, hem d'anar com una ceba plena de capes. I el comentari d'avui ens el porta la Carme Fenoll.
Primavera, estiu, etc. va ser el flamant debut literari de la Marta Rojals. Es va publicar l'any 2011. Llegeixo amb certa perplexitat per un pas del temps que cada vegada se'n fa més volàtil. Penso en ella perquè aquest matí m'he acabat de llegir A casa teníem un himne, de la també ebrenca Maria Climent, publicat a l'altre editorial, aquesta gran aventura de l'Eugènia Brogi. De la Gina, òpera prima de la Climent, i de les tres protagonistes de la seva darrera novel·la, n'extrec atreviment i l'aprenentatge d'una normalització de la diversitat dialectal catalana que no havíem entès fins fa pocs anys. I penso en l'Adrià Pujol i el seu Escafarlata i en la necessitat, en general, de desacomplexar-nos i treure de l'armari expressions i paraules que considerem de poble. Perquè al final, i en aquest setembre de reentrés i reactivacions poc entusiastes, potser resultarà que al final i en definitiva tots volem tornar al poble més aviat que tard.
Doncs crec que tots hi estem d'acord en aquest retorn al poble el més aviat possible. Moltíssimes gràcies, Carme, i ens veiem. Comencem amb el repàs informatiu de les notícies del Baix Empordà que fem cada matí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell. I és que, atenció a aquest cas que us podem explicar avui, perquè un vehicle va atropellar un nen de 2 anys a Platja d'Aro. Va passar el diumenge passat i, tot i el cop, el nen en va quedar totalment il·lès. Més detalls de com anar tot, Anna.
Va passar el diumenge a 11:15 del matí a l'avinguda S'Agaró, segons avança el diari de Girona. En un pas de vianants, el nen va sortir corrents i va irrompre la carretera. Va ser llavors que un cotxe en marxa el va colpejar. El nen va acabar pràcticament sota del vehicle, però tot i això se'n va sortir sense cap ferida important. De fet, va ser atès pel sistema d'emergències mèdiques, però no el van haver de traslladar a l'hospital.
Doncs celebrem que no hagi passat res greu i que, bueno, que hagi anat, que s'hagi, que no hagi estat res. Repassem també que el nou equip de govern de l'EMD de l'Estartit, del partit L'Estartit Som Tots, valora positivament les primeres accions al capdavant de la institució en els 100 primers dies de mandat, sobretot perquè han paralitzat els contenciosos que hi havia actius contra l'Ajuntament de Torroella. Eren acció de l'anterior equip de govern que feia temps que tenia diverses polèmiques amb l'Ajuntament. Ara, des de l'EMD, asseguren que volen recuperar aquesta confiança perduda.
També diuen que volen treballar conjuntament i buscar sinergies. Des de l'EMD asseguren que han restablert la normalitat institucional. A més, també expliquen que han posat en ordre la carpeta econòmica. Això es basa en pagar totes les factures pendents a proveïdors i associacions locals, un import que asseguren que arribava al 500.000 d'euros pendents per pagar. I pel que fa als rebuts, han cobrat les taxes pendents del 2022, una feina que consideren que l'anterior govern havia deixat desatesa. Finalment, també recorden que durant aquests primers dies de mandat han obert la nova biblioteca Mar de Llibres, un equipament que portava 4 anys tancat. També han encarrilat la pròrroga de contractes de l'Escola Bressol Maricel o el de la Zona Blava, que s'havien deixat caducar.
I l'Ajuntament de Palamós ha donat llum verda inicial al pla d'ampliar i crear una nova aula de llar d'infants municipal a Palamós, a l'Estel de Mossèn Gomarcín. S'hi crearan 20 noves places.
Una mesura necessària des que l'I2 és gratuït, ja que ha crescut molt la demanda de places al centre. Per altra banda, l'ampliació també ajudarà a resoldre la situació de les famílies afectades pel tancament de la llar d'infants privada Cumbaià. La proposta de l'ampliació es va tramitar pel ple municipal de Palamós amb caràcter d'urgència i van donar suport tots els grups polítics.
té un pressupost de més de 40.000 euros i les obres duraran uns 30 dies. Està previst que les noves instal·lacions puguin entrar en funcionament durant el segon trimestre d'aquest curs.
I la iniciativa de Beu-te al Museu és la nova campanya promocional del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per promocionar i unir museus i vins. Anna Romero.
El projecte neix per fomentar la cooperació entre entitats i sectors, generant dinamisme econòmic en productes i serveis turístics de qualitat. La Clara, del celler Martí Fabra, ens ha explicat que amb aquesta nova unió, museus i cellers es permeten arribar a un públic diferent a l'habitual.
Creiem que precisament per gaudir d'un producte, gaudir del vi, val la pena conèixer la seva història, que és un valor afegit més que tenim a la nostra terra. Som un lloc, diguem-la, d'Empordà, amb una cultura del vi mil·lenària, no? Pràcticament arrenca amb les ruïnes d'Empúries fins als nostres dies, i creiem que és això, precisament un valor afegit que potser altres déus no poden explicar i que hem de potenciar.
Pels interessats en gaudir d'una experiència única cultural, hauran de córrer a comprar les entrades directament des del patronat abans del mes d'octubre, ja que les places són limitades i no es poden oferir a grups gaire nombrosos.
Doncs deixem això apuntat i instem els oients a anar a comprar aquestes entrades. I diversos restauradors certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós han pogut conèixer de primera mà com es pesca embarcant-se a l'Estrella del Sur 3, especialitzada en pescaturisme. Paula.
Han participat en una jornada de pesca per saber d'on prové la gamba que després cuinen i serveixen als seus establiments. Pol Cabanes, assessor gastronòmic de Palamós, veu la pescaturisme com una activitat necessària per poder transmetre millor el plat que serveixen a la seva clientela.
Evidentment amb la gamba, perquè bueno, és la reina d'aquí del marisc de Palamós, però amb qualsevol dels productes de pesca i marisc, doncs jo crec que seria, ho comentàvem avui, uns deures a fer, no? Pràcticament, per poder transmetre millor el coneixement que hagis absorbit dels pescadors i sobretot per poder respectar el producte, que com a cuiners és el que ens interessa més, no?
L'activitat organitzada pel projecte Palamós Peix i coordinada per l'Organització de Productors Pesquers de Palamós té l'objectiu d'oferir restauradors certificats l'oportunitat de viure la tasca diària que fan els pescadors. També vol mostrar les accions de sostenibilitat que duen a terme, com el pla de gestió de la gamba de Palamós, així també com ensenyar com funciona la marca de garantia que assegura la traçabilitat del producte pesquer. Pels restauradors aquesta experiència ha sigut única, segons afirmava Quim Caselles, grassot del restaurant Casa Mar Tallafranc.
Fenomenal, coneixia una mica el tema de la pesca, de dir que havíem anat algun cop a pescar, però ha sigut una experiència superxula. Hem trobat gamba, ens han explicat una miqueta a diferenciar els mascles de les femelles, com viuen, on viuen.
La sortida de la barca ha sigut des del port a 6:45 del matí i la tornada a les 4:45 de la tarda.
I Giropoma i l'Auditori Teatre Espai Ter celebren la tercera edició de la iniciativa solidària Gala Provester, que té lloc anualment per recaptar finançament per projectes d'interès social al Baix Empordà.
En aquest cas, 7 associacions de famílies d'alumnes de centres d'educació infantil i de primària del Baix Ter seran les beneficiàries d'aquesta iniciativa en la finalitat de finançar diversos projectes de millora en els centres escolars Guillem de Montgrí i Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, Portitxol de l'Estartit, Puigrodó d'Ullà, Rajaret de Vallcaire d'Empordà, La Branca del Bons i Francesc Cambó de Verges. Concretament, els diners recaptats de la tercera gala Pro Baix Ter serviran per realitzar millores en els patis o les biblioteques d'aquests centres o també per la compra de material. L'acte central de la gala Pro Baix Ter tindrà lloc a l'Espai Ter el 30 de setembre amb l'espectacle Les dones del rock, en què s'interpretaran temes de les millors cantants de la història com Billie Holiday, Wanda Jackson, Tina Turner, Patti Smith o Amy Winehouse. Ens podrà col·laborar amb l'iniciativa comprant entrades per l'actuació a la web de l'Espai Ter. El mateix dia també celebrarà la primera festa de les AFA del Baix Ter, una jornada de portes obertes on cada centre proposarà participar de diferents tallers i altres activitats pensades per a grans i petits. Les persones que assisteixin a aquesta jornada podran també col·laborar amb l'iniciativa comprant pomes solidàries.
i el 7 de setembre es va aprovar l'adjudicació de les obres del rec del Raig per evitar inundacions a la Bisbal i ja s'ha encetat la redacció del projecte, Arnau.
El projecte s'ha adjudicat per 83.577 euros i 43 cèntims i l'alcalde Òscar Aparicio ha explicat que els treballs que se'n derivin serviran per millorar el comportament hidràulic del Raig en sòl urbà a través de la implantació d'una zona de laminació en terrenys a sòl rural. Sense anar més lluny, aquests darrers anys hi ha hagut dos episodis de pluges greus que han provocat crescudes sobtades importants al rec, com l'octubre de 2018 i el gener de 2020 amb el temporal Glòria, amb considerables afectacions al sòl urbà entre el camí de la Guardiola i el carrer del Raig. Però les afectacions més greus que se'n van derivar van ser els serveis essencials d'aigua potable i sanejament. La companyia Agbar va haver de fer actuacions d'emergència per pal·liar-ho.
I aquest diumenge 1 d'octubre viurem la 36a edició de la Festa del Pedalet de Palamós, organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Joan i el Departament d'Esports de l'Ajuntament de Palamós.
La pedalada s'iniciarà a partir de les 9:30 del matí a la plaça del mossèn Comercín Vilagran, a Sant Joan, i arribarà fins a l'aparcament de la platja Castell, on tots els participants podran gaudir d'un avituallament amb esmorzar i aigua. Tot seguit es reprendrà fins a arribar l'altra vegada a Sant Joan, on finalment es farà un segon avituallament també amb esmorzar. A més, la 36a edició comptarà amb un fi de festa amb música en directe i amb sorteig de material esportiu per tots i totes les participants. I, com és habitual, comptarà amb servei d'assistència mèdica que s'activarà trucant al telèfon que cada participant trobarà escrit al seu dorsal. Les inscripcions per pedalar es poden realitzar a través de la pàgina web amb un preu popular de 3 euros i, si són anticipades, de 4 euros.
I el Cornellà debuta aquest diumenge a les 12 del matí a l'Estadi Municipal de Palamós com a local, a la que serà la 6a jornada de la Primera Federació.
Aquest estiu el Cornellà, que no pot jugar al Municipal de Cornellà, ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Palamós per fer servir l'estadi municipal per jugar els seus partits de Lliga com a locals. L'equip del Baix Llobregat ha hagut de mudar-se temporalment d'estadi perquè amb les noves normes de la Primera Federació, el seu estadi, que té xespa sintètica, no reuneix les condicions requerides per la seva categoria. Confirma el regidor d'Esports de Palamós, Josep Coll, que el Palamós Club de Futbol té prioritat sobre el Cornellà per decidir en cas que coincideixin a l'estadi com a local alguna setmana. Aquesta situació es donarà 8 vegades durant la temporada. A més, a finals d'any, l'estadi municipal ha de resoldre uns problemes amb l'enllumenat que impediran jugar partits en horari de tarda i de vespre. Segons informa Ràdio Palamós, l'acord per compartir l'estadi en principi és només d'una temporada i només apte per partits oficials. I els diners que rebrà l'Ajuntament es destinaran al manteniment i a les millores que calguin per l'estadi.
I l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia al Baix Empordà programa tallers per a persones que pateixen fibromiàlgia, fatiga crònica o malalties similars. La majoria seran al local social de la Sauleda, però també preparen sessions a la piscina municipal Ferran.
Cada setmana fan gimnàstica suau amb la fisioterapeuta Marta Ropero. La programen els dilluns de 11:15 a 12:15 del migdia. També han preparat sessions de suport psicològic amb la psicòloga Nuri Pérez. Seran els dilluns 9 d'octubre, 13 de novembre i 11 de desembre a 12:15 del migdia. A més, organitzen classes de ceràmica conscient cada dilluns a les 5 de la tarda amb Mapi Codesino i Aimia. Serveix per potenciar la creativitat amb teràpia. I per altra banda, fan sessions setmanals a la piscina municipal de Palafrugell cada divendres a 7:45 del vespre. Qui estigui interessat en la programació de les activitats de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de la Fibromialgia al Baix Empordà pot enviar un correu electrònic a baixempordà@fibromialgia.cat o trucar al 696-93-2180.
I Palafrugell busca voluntaris per promoure l'ús del català amb el projecte Xerrem Junts. Consisteix a compartir hores de conversa entre catalanoparlants i persones que no el dominen. És una iniciativa impulsada per la coordinadora d'associacions per la llengua catalana i que es du a terme en diferents ciutats de Catalunya. Ferran.
Els voluntaris i els xerraires, com es coneixen les persones que volen aprendre el català, mantenen converses de situacions quotidianes. L'objectiu és facilitar la seva expressió en català al dia a dia. Els voluntaris els ajudaran a incrementar el vocabulari i a corregir-los. En parla Coral Cot, tècnica d'educació.
Es tracta de dedicar una hora i quart a la setmana a un grupet petit d'aprenents de català, nouvinguts, a la població, que tenen ganes d'aprendre-la i, per tant, necessiten practicar la nostra llengua. Es dona la circumstància de que hi ha moltíssima gent que arriba d'altres països i s'apunta a cursos de català, bé de l'oficina de català o de l'escola d'adults o allà a la pròpia àrea d'educació, però després, malauradament, al carrer no l'acaben de practicar, perquè els catalans tenim aquest mal costum d'adreçar-nos en castellà als que ens sembla que són de fora, no?
I les sessions es fan en grup i en persones que tenen un nivell molt bàsic de català.
Són cada setmana durant un curs al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós de Palafrugell.
El voluntari té un petit grup de 4 o 5 persones o 6, perquè com que ens adrecem a persones amb un nivell més bàsic o inicial, tot just, persones que en saben poc o gairebé gens, i hem de començar per converses molt senzilles, per frases molt senzilles, per mirar d'anar repetint la mateixa cosa, avui fa sol, demà plou, no sé, vull dir, coses molt, molt senzilletes.
Maria Dolors Ferrer, voluntària del projecte, explica que reben una formació abans de fer el curs i alguns materials de suport, però que després s'adapten a les converses de cada dia.
Làmines sí que les utilitzo, perquè visualment els és més fàcil de que els quedi el relacionar la imatge amb la paraula o amb el que s'està fent en la imatge, doncs és més fàcil per ells que els quedi, perquè la visió ja sabeu que és importantíssima per tot, per l'aprenentatge.
Ferrer fa 5 anys que n'és voluntària a Palafrugell.
Però jo miro de buscar-los coses que els hi faci il·lusió d'explicar. Per això moltes coses de la seva cultura, llavors elles estan com així, com, no sé, com ho diria jo...
Motivades.
No hi ha un horari marcat per fer les sessions i, per tant, acorden l'hora que s'adapta més a tothom. Generalment hi van els alumnes que ja fan cursos de català al centre, però si algú nou vingut també hi vol participar, només ha de posar-se en contacte amb el Centre Municipal d'Educació. Qui vulgui ser voluntari també pot posar-se en contacte amb el centre o a través de la pàgina web de Voluntariat i Participació de Palafrugell.
La programació de l'Empordaneta Escena 2023-2024 està a punt d'arrencar i l'edició d'enguany ve carregada de noves propostes i espectacles que visitaran diversos municipis de l'Empordà. Per avançar-nos alguns detalls més d'aquesta edició, ens visita el director del Festival d'Empordaneta Escena, el senyor Pep Vila. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, el que m'agradaria preguntar-li és que aquesta és la 6a edició de l'Empordaneta Escena. Com ha crescut el festival respecte a les edicions anteriors?
Bé, aquesta és la 6a edició. Hem crescut en nombre de municipis. Hem passat de l'edició anterior, érem 14, ara som 18. També hem crescut amb espectadors. Hem crescut gairebé una mica amb tot. No sé. El que passa que també els números a vegades no són el més important. El que nosaltres estem molt contents és que d'alguna manera tenim un públic fidel que ens segueix i que està cada any a punta de canó a veure quines propostes hi ha.
Uh-huh. O sigui, sí. ja tenen públic, que entenc que les entrades ja estan a la venda. Esclar, sí. Tenen públic que ja al veure el festival diuen anem a comprar entrades que s'esgoten, no?
Sí. Bàsicament el que primer compra la gent són abonaments, uh-huh. Perquè el que volem una mica és primar, doncs, això, la fidelitat d'aquest públic, no? Llavors el que fem és oferim dos tipus d'abonament. Un és per tots els espectacles, que surt molt i molt, molt, i molt barat, surt a menys de 2 euros, a 2 i poc euros, és a dir, els 18 espectacles són 45 euros, uh-huh. I llavors fem un altre abonament de 9 per 30 euros. Llavors, això és el que primer es ven, per dir d'alguna manera, perquè quan hem posat a la venda, doncs diguem-ne que hi ha una sèrie d'unes famílies, doncs que d'alguna manera ja venen d'altres anys, doncs ja l'acostum, i també perquè surt molt barat el fet de poder comprar tot l'abonament. I llavors també et permet que, si no pots anar a tots els espectacles, doncs inclús encara que no vagis a tots els espectacles et surt més econòmic. I això és el que primer hem posat a la venda. Això ha funcionat molt bé. Estem sobre els 35 abonaments ja venuts abans de començar, i també algunes entrades per a la primera funció, que és aquest diumenge, dia 1 d'octubre.
Concretament, a quina població? Perquè, esclar, ara estem parlant de que se n'han afegit, crec que són 18 ara mateix, 4 més que l'any passat.
Sí, correcte, són 18, sí. S'han afegit 4 municipis nous respecte a l'any passat, que són Garrigoles, La Pera, Jafra i Ultramort. I la resta dels que ja hi eren, que continuen, ho dic perquè també per situar una mica quins municipis són, doncs són Verges, Colomers, Albons, Rupià, Cruïlles, Moenells i Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, Bellcaire, La Tallada, Ullà, Serra de Daró, Corçà, Pals, Forallac i Gualta. Aquests són tots els municipis que integren Empordanet Escena, aquest 23-24. Sí.
Perquè quines condicions ha de complir un municipi en el cas de que futurament es vulgui incorporar la proposta per participar a l'Empordanet Escena?
No ha de complir... No. Ha de voler sobretot la voluntat de voler-hi participar i que sigui un municipi petit, perquè com pots veure, doncs tot nosaltres el que volem, o la nostra intenció, és sobretot ajuntar pobles petits, perquè allà és allà on hi ha menys activitat, en els municipis petits. Sobretot nosaltres també farem la programació de cares a hivern, també perquè és quan menys moviment hi ha. Llavors el que demanem és que sigui el municipi sigui petit, és a dir, si per exemple, no sé, Torroella de Montgrí ens ho demanés, o la Bisbal, ens hauríem de plantejar molt bé com ho plantegem en un municipi gran, perquè aquest municipi gran entenem que nosaltres ja per ells sols han de programar
ja poden,
i han de fer la seva programació, perquè tenen prou, diguem-ne que tenen prou públic i també prou pressupost. Nosaltres acceptem, o sigui, bàsicament el que estem intentant és que, bueno, estem intentant no, que proposem que siguin del Baix Empordà,
sí,
val? Els municipis. També no, tenim en ment la possibilitat, i ens ho han demanat també, d'algun municipi de fora del Baix Empordà. Uh-huh. El que passa que ara mateix nosaltres també depenem molt de subvencions, depenem de les ajudes que tenim. Llavors, en funció de l'ajuda que tenim, podrem acollir més municipis o no en podrem acollir tants, no? Uh-huh. Aquest any hem hagut de deixar un municipi fora perquè no corresponia dintre del Baix Empordà, tenia intenció d'entrar-hi, i també l'altre és que ja havíem fet el tope, és a dir, que el tope de municipis que podem agafar amb l'ajut que tenim de les diferents institucions. Uh-huh. També sabem que cada ajuntament participa amb una quantitat econòmica, però que no té res a veure amb el que li costaria realment si ho hagués de programar ell.
Uh-huh. Perquè, esclar, estem parlant de municipis de fora de l'Empordà, entrant a l'Empordaneta Escena. Clar, no sé si us heu plantejat estendre la proposta més enllà del Baix Empordà, no ho sé, a vegades que s'estenen col·laboracions amb municipis de l'Alt Empordà, i més tenint en compte que també tenen aquesta composició de que hi ha uns quants pobles grans i també altres de... Estem parlant de grans i petits en volum de població.
Sí. No, ens ho hem plantejat i ens ho hem preguntat moltes vegades, perquè també a vegades creiem que hi ha, diguem-ne, que delimitacions... territoris que fronterers, per exemple, jo estic en un territori molt a prop, bueno, fronteres que són diguem-ne que delimiten només, que no tanquen espais. Jo visc a Tor i llavors estic molt a prop de la frontera amb l'Alt Empordà. Albons seria l'últim poble d'aquest, no? I després, però jo dintre del meu quotidià jo vaig tant a l'Alt Empordà com al Baix Empordà, és a dir, que vaig a vegades a comprar a la carnisseria Viladamat, que és a l'Alt Empordà, o vaig a, saps? O vaig a Sant Jordi d'Esvalls a comprar no sé què, per tant estic, però diguem-ne que són poblacions que d'alguna manera tenen una relació. Llavors nosaltres a la llarga tots ens continuem dient Empordanet Escena, perquè sortim d'aquí, sortim del que seria el que nosaltres creiem que és la zona de l'Empordanet, perquè el projecte neix aquí, al voltant de l'escola de Verges, i després es va ampliant, i la idea és intentar ampliar sempre que nosaltres tinguem sempre que creiem que hi hagi una connexió, no? que hi hagi una connexió natural entre aquests municipis. Jo penso que en general hi és. i potser els dos extrems estan molt allunyats, però encara que estiguin allunyats, tampoc la distància és molt gran, i l'important és que, diguem-ne, que siguin nuclis veïns, no? És a dir, que encara que veiem, per exemple, sabem que a la zona de Cruïlles, Monells, doncs ens queda una mica allunyada de, per exemple, de la nostra zona, de Vilcaire, d'això, però en canvi allà ja tenen una sèrie de municipis que també estan a prop d'aquests, no? I llavors també fan com subnuclis. Això és interessant. El que estem molt contents és que la gent circuli, és a dir, que la gent vagi d'un poble a l'altre, no? I que creem un diumenge, no sé, del mes de novembre, a Sant Sadurní de l'Heura es vegin 200 persones que estan a l'espai, que corren per allà, que van donar un vol al poble, que el coneixen més, i això és el que realment ens ha... Bueno, per disfrutar del teatre, que el teatre ja en si doncs té un valor i ens interessa i ens agrada, però també ens agrada que faci aquesta altra funció, diguem-ne que una funció entre cometes més social.
Jo el que m'agradaria preguntar-li també és, aquest any veurem 18 espectacles diferents en aquests 18 municipis. Quin tipus d'espectacles hi podrem veure?
Podrem veure una varietat d'espectacles, diguem-ne que podrem veure des de teatre a teatre de text, podrem veure teatre sense text, podrem veure titelles, podrem veure espectacles que treballen a través dels objectes, podrem veure barreja de titelles i actors, podrem veure equilibris, clowns, podrem veure versions de contes modernitzats, com podria ser el Polset, podrem veure coses de música molt interessants, també per molt petits. Jo penso que tenim una programació molt variada, tenim circ, i és el que intentem una mica, que hi hagi varietat, és a dir, que no portem únic i exclusivament l'estil de que a nosaltres ens agradaria o que m'agradaria a mi o als meus companys i companyes, sinó espectacles que siguin varietats i que això sí, tots siguin d'una rigorositat inqüestionable. Jo penso que tenim una de les programacions de teatre familiar, jo m'atreviria ara així sense gaires manies i diria que pràcticament tenim una de les programacions millors de... Estem en la primera divisió de programació de teatre familiar. Tenim espectacles molt interessants. El que intentem cada cop és... O sigui, nosaltres fem una... En el programa, editem un programa de malla on hi ha tots els espectacles i on parlem de cada companyia també i del dia i de tot plegat i de les condicions i tot. I també fem una recomanació d'edat. Aquesta recomanació d'edat és només això, una recomanació. Perquè nosaltres també el que estem lluitant molt és per el tema teatral en el nivell de dir estem parlant de teatre familiar i no parlem de teatre infantil. La paraula teatre infantil no ens agrada. No ens agrada perquè sembla que només el teatre s'hagi de fer per la mainada i amb unes condicions concretes i amb uns temes concrets, parlant només d'unes coses, etc. No, nosaltres creiem que el teatre ha de ser, parlant de teatre familiar, vol dir que el pot veure tothom, que el pot veure des d'un nen de 2 anys o un, fins i tot de mig, a un nen de 99 anys. Tots és per tothom, i per això nosaltres el que intentem és sempre fer una programació que agradi a uns i als altres. A vegades agradarà més al pare que al nen, i això ens agrada molt també, però agradarà a tots. I uns hi veuran unes coses, els altres hi veuran unes altres, uns faran unes lectures, els altres en faran unes altres, però el que ens interessa és que sigui teatre i que sigui de qualitat.
Jo era això el que li anava a preguntar, dic que el teatre molts cops el concebem per infants i al final és això que amb aquest gran ventall d'obres de teatre que podem veure, per exemple, a l'Empordaneta Escena, abarquem tots els rangs d'edat, vull dir, també hi poden anar, no ho sé, els avis o parelles de joves o grups d'amics, vull dir, al final entenc que el teatre també és una mica això.
Sí, el teatre és això i nosaltres a mi l'imatge que m'agrada molt, hi ha una fotografia que vam treure d'una actuació que ara no me'n recordo on era, on es veien la, tota una tres generacions mirant l'espectacle, i tot, o sigui, hi havia l'àvia, eren tres, l'àvia, la mare i la neta. I la fotografia veu, els agafa totes tres mirant l'espectacle, totes amb una cara de somrient, amb uns ulls brillants, i aquesta és el que ens agradaria, la imatge aquesta de dir que és per tota la família. No vol pas dir que hagi de venir tota la família en pes, eh? Vol dir que si un matrimoni de gent gran, jo estic segur que amb moltes d'aquestes obres disfrutarien. No cal que vinguin amb el NERC, saps? No. Però si venen amb el net,
encara millor, no?
Sí, encara millor. Sí.
Per anar tancant una mica, on podem comprar les entrades i també els abonaments? Vull dir, encara n'hi ha disponibles?
Sí, nosaltres deixarem els abonaments disponibles fins que ja deixin de ser rentables, per dir d'alguna manera, rentables pel que el compra. Mentre li surtin a compte poder comprar abonaments, els deixarem obert, perquè creiem, per això, perquè volem premiar la fidelitat. Es poden comprar a través de la pàgina web. Tenim una pàgina, aquest any hem creat una pàgina web nova, que teníem una pàgina web molt feta així amb una sabata i una espardenya, i ara està fantàstica, és moderna i va molt bé, i es pot comprar les entrades a partir de la pàgina web, sinó també a través de Code Tickets, que és l'empresa que ens gestiona tota la venda anticipada. Es poden comprar tant entrades pel dia de la funció que es vulgui, com els dos tipus d'abonament que hi ha.
Doncs sí, Deixem això apuntat, i moltíssimes gràcies per concedir-nos aquests minuts, senyor Vila, i esperem que vagi...
No em tractis, no em tractis de vostè, sisplau. Ja me sento molt gran, no m'hi facis més encara.
Doncs deixem això apuntat i convidem a tothom que visiti els diferents espectacles d'Empordaneta Escena que comencen aquest cap de setmana.
Sí, i sobretot que vinguin aquest diumenge, aquest primer dia a Foixà, perquè és un espectacle, el solo del Roy Borralles, que és una meravella. Una meravella que agradarà molt als grans i molt als petits. Per tant, no us el perdeu.
Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Te tornem a ser.
Exacte, com cada dimecres. Anava a dir com cada dilluns, recordant l'any passat, però no, cada dimecres.
Dimecres.
Avui una mica més de sol, que la setmana passada ens va fer aquell xafa, que ja ens va anar bé.
Sí, exacte, jo és el que anava a dir. Jo prefereixo que plogui, perquè estem una mica en situació complicada, no?
Exacte. I també la persona que portem avui també...
També li interessa que plogui.
Li interessa que plogui, perquè es dedica al món del cultiu de la vinya. I bé... Si et sembla bé, comencem, Maria.
Exacte.
Perquè qui estima i cultiva la vinya se n'ha d'ocupar de moltíssimes coses. I encara més si la mateixa persona és qui participa en tot el procés d'elaboració del vi. I després, a més, te l'explica.
Avui tenim aquí a la Marta Arenas, que és viticultora, enòloga i sommelier. Té el seu projecte personal, que són els vins fet a mà, però a més és enòloga assessora de diversos cellers, com per exemple Mas Oller, aquí Torrent, o Clos Calet, Santa Cristina d'Aro. També és assessora d'altres projectes de vinya i celler, i a part també té la seva faceta de docent en el món del vi a través de cursos, tallers i tastos guiats. Què tal, Marta?
Bon dia.
Benvinguda.
Quantes coses, gràcies.
Tot això ho fas tu?
No, tampoc tant.
Sí, home.
Així escrit i llegit sembla molt, però no.
Doncs aquí tenim una màster de tot plegat del món que envolta el vi, i bé, hem cregut oportú parlar ara de la verema, perquè hi ha molts cellers ja l'estan acabant o ja l'han acabada, perquè a finals d'estiu arriba la verema, tot i que cada vegada comença més aviat. Ara ja pràcticament tots els cellers, com deien, doncs, l'han acabat o l'estan a punt d'acabar. La verema és el fet d'acollir el raïm del cep, però cada celler ho fa a la seva manera. Tu, que n'has fet moltes i de diferents projectes, com són i com les vius d'aquestes diferents maneres de collir el raïm, de fer verema?
Bueno, la verema al final és el fet de collir el raïm, o verema o veïmar, com en dèiem aquí abans. però no es refereix només a un fet, un acte d'un dia, sinó que és tot un període, engloba tot un període, no? De temps, des de que comences a acollir el primer fins a l'últim. Llavors, això depèn de les dimensions de cada projecte, pot ser de moltes maneres, des de nivell més familiar, més artesanal, a nivell més mecanitzat, però no varia gaire. Simplement és el fet, doncs, de recollir el raïm i entrar-lo al celler amb les millors condicions possibles i òptimes per al vi que s'ha vol elaborar.
I quin tipus de treball requereix la vinya abans de collir el raïm?
Resumir-ho amb poques paraules és que molt difícil, perquè és el treball de tot un any. De tot un any com a mínim, no? Perquè és un cultiu anual, però també guarda memòria del que li ha passat en els anys anteriors. Llavors, aquest moment és el moment que culmina tot allò que li ha passat a la vinya, tot allò que li has fet, tot allò que l'has cuidat, que l'has mimat, o que les condicions que no controlem doncs han afectat, les condicions meteorològiques sobretot, etcètera, etcètera. Llavors, és una feina de tot un any com a mínim.
Sí, sí.
I ara aquestes èpoques que estem, havent passat la verema, tu, quina és la teva tasca? O sigui, amb què continua?
Bueno, jo com que em dedico una mica, com heu dit abans, a una mica totes les facetes, tant de vinya com de cellers, ara sobretot m'ocupa la major part del meu temps en el treball de cellers, en el seguiment de les fermentacions, en el control de tots els processos que ajuden a transformar el raïm, el fruit, en el vi, no? que és un procés natural, però intentem doncs acompanyar-lo, doncs, que això arribi a fi de bé, no? Llavors, aquesta és la principal tasca ara en aquest mes, que com bé dèieu, doncs gairebé ja està tot a dins, queda molt poca cosa per entrar en els projectes o en les vinyes que doncs porto, doncs ja ho tenim tot a dins, ja pot ploure, que l'hagués plogut una miqueta abans aquest any,
ja està tot
però bueno, ja està tot fet i ja no hem de patir, no? Perquè la veritat és que fins que no està tot a dins pateixes una miqueta, passes una mica de nervis.
Sí, perquè pateixes i després poder, amb aquesta feina de controlar les fermentacions, podem dir que és una de les accions més delicades, perquè clar, hem de transformar el fruit.
Hi ha el control de temperatura, no?
Tot és una acció delicada, perquè hem sentit a dir moltes vegades, o la gent de Bantes, no, el vi es fa sol, el fas, el xafes, i el vi es fa sol. Home, es fa sol, es fa vinagre, potser, no? I llavors el que intentem, jo treballo amb una manera que condueixo molt que passi allò que ha de passar, però que sàpigues que va pel bon camí. Deixar que passi, no intervenir-hi gaire, però sí que està tu tranquil de que allò és com més o menys ha de ser, perquè al final és un producte viu i sempre acaba doncs anant per el camí que ell doncs decideix, no? Però deixar-lo fluir una mica com ell vulgui.
És com un fill, això, doncs, no? Podríem dir.
Bueno, una mica, cada tina és com...
O una sí, filla, vull dir,
cada
que...
Tina arriba...
Allò, lo és per encarrilar-lo una mica perquè faci el camí sol.
Ah, exacte, penseu que arriba un moment que jo tinc al cap no sé quantes tines i dic, ostres, aquesta jo, ara si em pregunteu i em dieu, ostres, la tina número tal d'aquí, com la tens? Bueno, vale, en aquest moment està així i bueno, és sapiguer.
És família nombrosa, això.
Sí, multinombrosa, sapiguem què li passa a cada moment.
I bueno, ara existeixen moltes maneres de fer un vi, no? Passar-lo per bota, que és el que s'ha fet tota la vida, no? Però també per àmfora, per ciment...
Sí.
Tot depèn de com volem que sigui el vi final, oi?
Sí, al final sí. Al final hi ha moltes maneres de fer. És un producte que hi ha moltes maneres de fer-lo. La manera que us digui jo, la manera que us digui un altre meu company o qui sigui, doncs tot són maneres. És com la cuina, una mica. Els arrossos es poden fer de moltes maneres i segueixen sent arrossos. Doncs el vi igual. I el tema dels recipients és una mica una moda ara, però sí, a mi m'agrada utilitzar a l'hora de treballar com a la cuina. L'inox és el més fàcil, el més net, el més higiènic, no? A l'hora de tenir condicions higièniques i netes perquè allò sigui fermenti com ha de fermentar. Però després, doncs, soc molt fan de fa uns anys dels materials de ceràmica de terra cuita, perquè aporten doncs una essència doncs que altres materials no aporten. i m'hi he abocat molt, intento doncs, que en tots els projectes doncs, hi formin part, i cada vegada m'allunyo més de la fusta. La fusta per mi és un maquillatge, i ara perquè els oients no me veuen, però jo sóc una persona que no sol utilitzar capes de maquillatge en mi com a persona ni en els meus productes, doncs, que en els fins que tenen la meva empremta intento doncs, que tinguin el mínim possible, no? I llavors són materials molt nobles que deixen ser el vi com més, ser ell com és.
Ara que estem aquí prop, i jo sóc d'allà, aquesta ceràmica no és pas de la Bisbal, no?
Bueno, a vegades pot ser de la Bisbal, el que passa que
se'n fa,
però l'elaborador que tenim més preparat per fer terrissa, terra cuita amb recipients grans, està a Quart, a l'altra banda de les Gavarres, a Bonadona Terrissers, i si no ens anem una mica cap a baix a les terres doncs, més tarragonines, on també tenen molta experiència a la elaborar aquest tipus d'àmfores, que són materials grans. Llavors, no tothom està preparat per treballar en recipients tan
grans. Quines dimensions tenen?
Bueno, les més petites serien com una barriga al final, d'uns 200 i pico o 300 litres. Però, clar, si tu la mous, doncs ja no és una gerra que tinguis a casa. Són coses ja més delicades.
Més importants.
És gran, és gran.
I aquestes gerres... pel que tenim entès, en el teu projecte més personal i podríem dir més sentimental, que és el Fet a Mà, aquest projecte que passa aquí a sota el massís de les Gavarres, a la vinya Fet a Mà també, a Vall-llobrega, i tens vi de vinyes antigues, de Malvasia de l'Empordà, Carinyena, mínima intervenció, i teniu tres vins, el Brisat,
sí,
l'ancestral i el negre, que ens en podeu parlar un xic d'aquest projecte.
Sí, a veure, aquí doncs, bueno, és una mica el meu espai d'esbarjo i esplaiar-me amb una vinya doncs, familiar, amb una vinya doncs, molt antiga de la família, que em va cedir el meu pare, i la treballo doncs, com ell voldria, i com el meu avi doncs, també estaria encantat de saber que es treballa així. I aquí vaig abocar-me doncs, a elaborar vins una mica amb l'estil molt d'abans, però sapiguem en cada moment doncs, què li passa i què s'hi fa, i l'elaboro la mateixa vinya. I és un projecte una mica petit i que se'n sap poca cosa, perquè és com la meva escapatòria dels projectes doncs, una mica més grans o més convencionals, no? I bueno, sí, com bé dius, faig tres tipus de vins, però molt poquetes ampolles de cada, però va començar molt a nivell doncs, familiar i a compartir amb els amics, però bueno, cada vegada doncs, la gent ho coneix una miqueta més, i com que faig activitats a l'estiu i així, doncs, bueno, hi ha una mica més de demanda, però, bueno,
s'acaba ràpid.
Estic molt contenta de poder-ho fer i de poder-ho compartir també, perquè al final és un coneixement que tenim, que és tot el coneixement que jo tinc, al final és un llegat que tenim, que hem heredat de famílies, de companys de feina, d'altres inputs del mateix sector, però al final és un coneixement que vas adquirint, i doncs és la manera de compartir-lo al final és amb el producte final, no?
Bonic.
Exacte, sí. I ja per anar acabant aquesta última faceta teva, no? com a sommelier, vull dir, abans sí que havies format part d'un restaurant, però ara principalment expliques els teus vins Fet a Mà, com tu has dit, al peu de vinya, a Vall-llobrega, la vinya Fet a Mà. Si ens haguessis d'explicar breument un dels teus vins, com ho faries? A veure.
Bueno, una mica el que us he dit abans, eh? Els meus vins, una paraula que resumiria, són sincers i transparents, són tal qual. Vull dir que no defineixo molt en floretes i amb una descripció d'aquesta més tècnica, sinó que són vins que tal qual transcriveixen doncs, el que li ha passat a la vinya en aquell moment, i són vins que a qui li agrada doncs, una mica profunditzar més enllà de la copa pot arribar a trobar tots aquests matisos i aquests detalls, no?
Doncs molt bé, com deia la Laia, com a sommelier expliques els teus vins Fet a Mà normalment a la Vall-llobrega, però jo també sé que suposo que no ho has deixat de fer, perquè és de la manera que, diguéssim, ens vam conèixer, també fas tastos a particulars, en aquest sentit, si es forma un grupet, sí, que dic, compacteu el dia, l'hora,
sí,
tu postes
sí,
d'allà a qualsevol casa... i poder fer
propostes
aquests tastos,
no? Una mica a mida, tant carta, no? A nivell doncs, particular com a nivell d'entitats. Doncs, fa molts anys que treballo també amb cades que me proposen en tastos, doncs, la Déu Empordà. En soc molt fan de tots els meus companys de l'Empordà i també doncs, no tinc cap problema doncs, a explicar els seus vins arreu, ja sigui, ja us dic, ja sigui en qualsevol fira, festa o event especial, o ja sigui a la meva pròpia finca on te faig les activitats d'estiu o qualsevol cosa que sorgeixi. És qüestió de parlar-ho i agendar-ho i vinga, som-hi.
Jo, Maria, està molt bé si mai tens l'ocasió d'unir unes 10 persones, 12, trucar a la Marta i si tens un espai, si no, doncs anar a casa seu i qualsevol
no, ambient... jo si no li demano per fer-la sola, a mi el vi m'agrada i sola també.
I tant. És això.
Sí, sí. Sempre parlem de vins, d'aquests grans vins a petits preus que valguin menys de 10 euros. Tu en fas, tu participes a l'elaboració de molts vins, però si n'haguessis de triar un, això, que estigui per sota els 10 euros... Quin diries? Quin recomanaries?
M'ho poseu difícil, perquè com sabeu, les petites produccions, els costos de producció cada vegada són més elevats i és una ratlla que ens és difícil elaborar doncs, vins a aquest preu. Però n'hi han i sempre intentem doncs, que algun vi o més de sortida o tal, doncs, pugui tenir aquest preu perquè la gent conegui més. I ara precisament estic molt contenta i molt orgullosa del projecte de Clos Calet de Santa Cristina, que heu anomenat abans, bueno, que és un projecte superfamiliar, ara ho porta en Xevi Ferrer, ha heredat doncs, el celler, les vinyes dels seus pares, que ells ja feien vins i tenen unes vinyes molt, molt antigues, i ell té ganes, doncs l'any passat van començar a treballar plegats perquè tenia ganes d'arreglar-ho, fer bons vins i donar a conèixer això, no? I llavors el Clos Calet, que fa honor doncs, al seu pare, en Calet i la Nati, que van ser els últims hortalans de Santa Cristina que hi havien, doncs amb honor amb ells i el que ell va heretar i els seus coneixements que va heretar, doncs ha començat a embotellar els vins. I el Clos Calet, per exemple, el negre, és un cupatge de Carinyana i Garnatxa Velles, que està superbé i està molt ajustat de preu. Per això, perquè ell comença, estava acostumat doncs, a la venda de vins de doll, monoeconòmics, i tampoc no s'atrevia doncs, una mica, doncs, ja, a vegades hi ha aquest joc, sí, els costos són elevats, però tampoc no t'atreveixes a pujar un preu no, segons com per entrar doncs, al mercat. No? I jo us el recomano, el que passa que ara me preguntareu on te trobar-lo. És que encara no t'he muntat el sistema de venda gaire.
Allà llavors, mateix, potser.
Sí, allà mateix entreu a, no sé, al seu Instagram i al seu contacte i allà mateix ell us dirà com anar-lo a buscar a Santa Cristina mateix.
Si més no, d'entrada, sabem que aquests vins els tenen, per exemple, a la Mariona de la Barberia del Moro.
Sí, a la Barberia del Moro, que són molt, molt fans de tots els productes Empordà 100% i de coses així petites i noves, doncs de seguida li van obrir les portes i allà doncs, els podeu degustar. I tant
a Palamós.
Potser haurem de parlar de Clos Calet d'aquí uns mesos, sí. Quan tinguin
home,
un lloc fixe per poder anar-hi.
És un celler d'aquí al costat.
Sí, és molt maco.
Perfecte. Molt i també dins de la nostra secció hi ha un altre que és de recomanacions d'activitats, que això
que
sempre
divertir.
Agrada. Doncs no tens pas alguna activitat, tu?
A veure, jo no tinc organitzada properament, bueno, alguna activitat més a nivell privat a la finca, a nivell de grup i tal, sí, però home, les activitats que hi ha ara a la tardor a nivell de l'Empordà, els sopars maridats,
sopars
no?
Maridats, n'haurem de parlar.
Els sopars maridats n'haureu de parlar perquè és on s'engloben els cuiners d'aquí.
Cuiners i vins.
I els vins dels cellers. Del celler,
tu creus que podrem enganxar algun xef? Tu en coneixes algun?
No, home, sí, personalment en coneixo algun, són molts anys en aquest sector i a veure si em podeu enganxar algun que us ho expliqui una mica.
A veure, ho intentarem.
Fa temps que es fan, fa molts anys que es fan i són tot un èxit, la veritat, molt recomanable.
Doncs
molt
bé. Cuina l'Empordanet, a Instagram veureu tota
la programació
de sopars maridats que val molt la pena. I en aquest sentit, doncs... tenim tot dit, avui Maria.
Molt bé, avui perfecte, no?
Sí,
així, sí, així repassem també una mica el tema meteorològic, poder.
Exacte, sí, ara passem a això. Moltes gràcies. Vinga. A tots.
Gràcies a vosaltres, gràcies Marta.
Adéu.
Dimecres continua l'estabilitat atmosfèrica amb cel majoritàriament assolellat i gran amplitud tèrmica, amb un inici de dia fresc però una temperatura màxima pràcticament estival al migdia de fins a 28 graus. Localment, en zones enclotades o prop de la costa es pot formar algun núvol baix o banc de boira que de formar-se es trencarà ràpidament pel sol. Resta de setmana sense canvis, gran contrast tèrmic entre el dia i la nit i cel assolellat sense pluja a la vista.
I fins aquí el supermatí d'avui, dimecres 27 de setembre. Ens acomiadem, però ens tornem a veure demà.